Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont, destituït pel govern espanyol, oferirà a les 8 d'aquest vespre una entrevista a la cadena de televisió francòfona de Bèlgica, RTBF, segons informa l'Agència Catalana de Notícies. Aquesta televisió belga emetrà la primera entrevista amb el president Puigdemont des de la declaració d'independència d'ara fa una setmana i la seva destitució per part del govern espanyol en activar l'article 155 de la Constitució. D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural expliquen en aquests moments, en una roda de premsa, les mobilitzacions que han convocat en defensa de la llibertat dels membres del govern i també de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Els representants de les dues entitats han explicat ja que les mobilitzacions dels propers dies culminaran en una manifestació convocada per al diumenge de la setmana vinent, dia 12. Recordem que la jutge Carmen Lamela ha decidit mantenir en presó Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Els presidents de l'ANC i Òmnium havien demanat ser presents a la vista, però se'ls ha denegat. Els advocats havien demanat la suspensió de la presó provisional. I en el clima preelectoral, enrarit en les últimes hores per l'empresonament de 8 membres del govern català, el PDeCAT ha demanat formar una llista de país per a les eleccions del 21 de desembre. Així ho ha explicat Marta Pascal en una conferència de premsa després de la reunió que la formació nacionalista ha tingut aquest matí. I recordem que 14.700 aturats més és el balanç que porta el mes d'octubre pel que fa a les llistes de desocupats a Catalunya. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha augmentat a 415.000 persones i es queden 3.470.000.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana ens adherim a l'editorial conjunt impulsat per l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, APEC, arran de l'empresonament de bona part del govern català. Aquest editorial l'encapçala el següent títol: Amb el govern legítim de Catalunya. El govern de Catalunya ingressa avui a la presó en compliment d'un procés judicial en què se l'acusa de rebel·lió arran de la proclamació de la República. Aquest és un fet demolidor que ens remet a altres moments dramàtics de la nostra història. A més d'aquest empresonament preventiu de 7 consellers, la resta del govern amb el president Carles Puigdemont són a Bèlgica pendents d'un ordre de detenció internacional. Per completar aquest escenari, la setmana que ve hauran de prestar declaració als membres de la mesa del Parlament, afectats també per les mateixes acusacions. Les principals autoritats del país i els dirigents de dues grans organitzacions civils han estat objecte d'unes mesures repressives que obren un fosc panorama. Per bé de la democràcia i de la pau, cal que els membres del govern legítim de Catalunya siguin alliberats i que, juntament amb els exiliats, puguin reprendre les seves funcions. Cal que recuperi el funcionament sobirà del Parlament de Catalunya, elegit per la ciutadania l'any 2015. Cal que es tanquin els sumaris oberts contra centenars d'alcaldes, càrrecs públics i d'altres ciutadans. I que no es repeteixin episodis de violència contra la població civil com els del dia 1 d'octubre. Cal que les institucions internacionals es facin càrrec que Catalunya és una nació, que no és un invent, i que les seves legítimes peticions de democràcia han de ser ateses. La nació catalana no serà silenciada amb mesures repressives. Cal que els drets nacionals siguin respectats en un context de civisme i tolerància.
Ràdio Estel.
A partir del dilluns dia 6 a 9:15 del matí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres tindràs una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant, un magazín ple d'entreteniment i bona ràdio. A partir del dilluns 6 de novembre, de dilluns a divendres a 9:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Estigues atent.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer en 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amtucomacasa.com.
El 18 de novembre, la Fundació Aroa organitza el primer sopar solidari per una infància lliure de violència. Un acte conduït per Elisenda Camps. Els beneficis es destinaran al projecte de Mare, que vetlla pels nens i nenes que pateixen violència familiar o escolar. Vols posar-hi el teu granet de sorra? Col·labora-hi. Truca al 615 1088 70 o escriu-nos a nnogués@fundacioaroa.org. El 18 de novembre, primer sopar solidari per una infància lliure de violència. Més informació al 615 1088 70 i a nnogués@fundacioaroa.org, perquè tu pots posar llum a les seves vides.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Una actualitat, sens dubte, molt marcada per l'empresonament del vicepresident Oriol Junqueras i de 7 titulars de conselleries destituïts pel govern espanyol. Va ser ahir, després que dictés mesures cautelars màximes, presó incondicional, la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela. Avui és un dia en què també volem valorar algunes repercussions econòmiques de la situació política a Catalunya. Per exemple, l'autoritat fiscal independent, l'AIREF, calcula que la situació política actual restarà 7 dècimes al creixement de l'economia catalana l'any vinent. Això, en el millor dels casos, perquè s'allarga el que anomena crisi institucional. Si s'allarga aquesta crisi institucional, el producte interior brut pot caure d'un 2,7%. I també hem sabut avui dades de l'atur, que ha pujat a Catalunya i també al conjunt d'Espanya en un mes d'octubre, que en el cas de casa nostra és el pitjor pel que fa al comportament de les dades de l'atur des de l'any 2008. Amb tot aquest panorama parlarem també de les empreses que se n'han anat, les caigudes a l'IBEX 35 de la borsa, preocupació general i possibles influències en el sempre necessari diàleg que ara no es veu per enlloc. Ens plantegem també la necessitat de situar l'interès general per sobre de les tensions pròpies d'un conflicte que és polític, però que ha esquitxat, com sabeu, la justícia. I ens acompanyen per analitzar aquesta actualitat, d'una banda, Lluís Alegre, exconseller de Turisme de la Generalitat i actualment president del vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Alegre, benvingut.
Gràcies i bona tarda.
Com està?
Bé, doncs...
Preocupat, oi?
Disgustat, preocupat, perquè les circumstàncies que estem vivint doncs, són realment lamentables.
També saludem Iván González, economista i màster en Economia Social. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I completem les presentacions saludant també Josep Vila Avelló, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, quina impressió tenen sobre el que ha passat en les últimes hores arran de l'empresonament de 8 consellers, primer van ser 9, però ja ha sortit aquest migdia a Santi Vila de la presó, 8 consellers del govern destituït de Catalunya. De fet, des d'avui fa una setmana fins ara han passat moltes coses en la vida política i social aquí. Però d'aquest empresonament, que és una notícia que evidentment impacta molt l'opinió pública, genera doncs, molta indignació, algunes mostres també de suport o de confiança en la justícia, però també moltes anàlisis fredes, diguéssim, o ponderades, que parlen de desproporció.
Jo crec que la paraula desproporció possiblement és la més adequada, no? I llavors aquí cada un tindrà les seves impressions. Una mica de la justícia el que s'ha d'esperar és que posi ordre, però en aquest moment, i d'una manera molt especial, la forma com s'executa, jo almenys ho dic perquè és la meva impressió i em sembla que tinc l'obligació de dir-ho, és més amb una voluntat de càstig i d'afablir i humiliar que no pas la de reordenar, no? I, per tant, són circumstàncies lamentables perquè lluites amb un tarannà i unes mentalitats, i inclús aquestes converses que a vegades s'han escoltat, doncs totalment fora de lloc, totalment fora de lloc. I, per tant, mala peça al teler.
Sí, les converses i les anècdotes, evidentment, sempre poden ser criticables, lamentables, i també poden ferir moltes sensibilitats. La qüestió de fons és que, a nivell polític, tothom coincideix a l'hora de dir que s'ha sacsejat el clima preelectoral dels últims dies, un cop doncs, les dues parts, per dir-ho així, havien arribat a màxims, amb la declaració d'independència fa una setmana i amb l'aplicació de l'article 155, i ara, doncs, potser ha agafat a tothom descol·locat.
És que jo crec que, a part d'estar d'acord amb que la paraula desproporció potser és la que millor defineix ara mateix tot el tinglat, amb prou de l'expressió, jo crec que el que acaben de fer és passar d'unes eleccions el 21 de desembre que eren, fins ara, un plebiscit, independència sí, independència no, a passar-les a que segueix sigui un plebiscit, però contra el govern central. Per tant, aquí el que han fet és donar una altra vuelta de tuerca, com es diria en castellà, al tema català, i passar de ser una cosa que era independència sí, independència no, partits unionistes, que a mi no m'agrada dir-ho, contra partits independentistes, a ser tots contra el govern del PP. Per tant, aquí hi ha un canvi radical en el concepte de lo que pot passar d'aquí dos mesos o mes i mig, que ja es veurà. Però a dia d'avui aquest canvi és evident.
És un canvi en les sensacions, tot i que, evidentment, són unes eleccions ordinàries, en teoria, no?, amb partits polítics que es presentaran. Ja veurem de quina manera, si hi ha coalicions o no. Això ho comentem si tenim temps després. Però, senyor Vilavelló, sobre l'empresonament.
Bé, estic absolutament d'acord amb el que ha dit el senyor Alegre. És desproporcionat. I si... no voldré dir la paraula que la justícia és un catxondeig, perquè això ja ho va dir una altra vegada un senyor, però sí que a mi el que em preocupa molt és també el que ha comentat el senyor Alegre, de que això sigui venjatiu. I que això és el que la justícia no pot ser mai. La justícia, el seu nom ja ho diu, ha d'impartir justícia. I, a més, la justícia s'imparteix al judici, no amb qüestions prèvies. I aquestes qüestions prèvies estan, a més, molt tassades en el sentit de que la presó provisional té que ser amb una sèrie de circumstàncies que, segons diuen, jo no m'he llegit, evidentment, l'auto de la senyora Lamela, vull dir, no es pot agafar ni pel cap ni pels peus. És el que diuen. Jo no l'he llegit. Però, quan parla, per exemple, de que la possibilitat de fuga, home, si n'hi ha dos que ja estaven fugats i han tornat, una prova més clara de que aquesta gent no es volia fugar, que era el senyor Junqueras i la senyora Borràs, no? Crec, ells ja estaven a Brussel·les i han tornat per anar a declarar que digui que aquests senyors els empresona perquè hi ha un risc de fuga, és tot el contrari. Vull dir que jo ho trobo, i a més, que exactament el que ha dit en Iván González, no? Això distorsiona totalment unes eleccions que tenien la gent bastant clar el que eren. I llavors ara les estan distorsionant, perquè convertir això en un plebiscit sobre el govern central és una cosa que no té res a veure amb el que estàvem esperant aquestes eleccions a Catalunya per decidir i per saber d'una vegada, ja que no deixen fer un referèndum, saber de veritat quin és el pes real de l'independentisme i del no-independentisme, del continuar siguent membres d'Espanya. I vull dir, ho distorsiona. Per tant, a mi me preocupa molt. I no m'agrada.
Diuen que entre els preocupats fins i tot hi ha els mateixos membres del govern de Mariano Rajoy, perquè d'alguna manera...
Segur.
Clar, aquí podríem analitzar moltes coses, i una d'elles és que això ho ha decidit una jutge, i que ho decideixi una jutge vol dir que no ho ha decidit un polític, i per tant no és una persona que vulgui, almenys aquesta aparentment hauria de ser la intenció, que vulgui influir en un procés electoral.
Jo em permetreu que llegeixi un trosset de la carta del director que ha fet avui el Màrius Carol a La Vanguardia, que crec que defineix bastant bé el que ha sigut ahir i abans d'ahir, no? deia, o diu, perdona, no se juzgaba la gravedad de los hechos ocurridos en la Cámara catalana, cuyas responsabilidades se determinarán en su día mediante juicio correspondiente si es necesario, sino si podía haber reiteración delictiva, riesgo de fuga, destrucción de pruebas. Y todos aquellos que han sido destituidos ya han estado en el exilio, con Bedia Alcumpany, y no cumplen los requisitos para ingresar en la cárcel. Clar, aquí que està dient el Màrius Carol, que jo estic d'acord amb ell en aquest sentit, què s'està jutjant realment? El que ha passat o el que ha pogut passar, o s'està jutjant en un suposat risc que no deixa de ser això, suposat.
De fet, encara no s'està jutjant el fons de la qüestió.
Correcte.
Està en la fase d'instrucció, el procés. Correcte. A l'Audiència Nacional. Bé, hem tingut diverses veus que s'han expressat aquí a Ràdio Estel. Ahir, per exemple, en aquest mateix programa, el panelista Lluís Batlló deia que els tres arguments de la jutge, risc de fuga, doncs, home, és qüestionable, segons diu, perquè s'ha anat, com ara deia també, quan deien tots vostès, s'ha anat a una crida judicial, a una citació judicial. Perill de destrucció de proves, que és l'altre argument, ens deia Lluís Batlló, que això no pot existir quan el procés ha estat públic. I després el risc de reiteració delictiva, que podria ser més discutible, ja queda anul·lat d'alguna manera amb l'aplicació de l'article 155B.
No, i de tot aquest procés lamentable, i jo que m'agrada ser, diria, un ponderat, evidentment sí. Tinc les meves conviccions i les tinc profundes, i ja dic d'entrada...
I segur que les té el senyor Batlló i el senyor González.
Per tant, una Catalunya rica i plena i amb capacitat de gestió... Parlo amb això, no? Vull creure en la independència de la justícia, però a mi em fa mal, encara que venia d'un trajecte una mica llarg escoltant la ràdio, com el senyor ministre portaveu del Consell de Ministres...
Íñigo Méndez de Vigo.
Diu el que farà la jutgessa d'aquí una estona sobre la petició de... Perdoni, si la jutgera encara no ho ha fet pública, com és que ho sap vostè?
Es refereix vostè a l'ordre internacional, o possible evident. L'ordre de detenir Carles Puigdemont.
Llavors ell digui, la jutgessa farà... Perdoni, si les jutgesses no ho ha fet públic i no ho ha escrit, i no ho ha publicitat, com... I, per tant, jo em sembla que tant de bo que estiguessin preocupats, però que aquesta preocupació els porti a actuar amb ponderació i amb justícia i que vegin que dels problemes s'han de sortir parlant. I el que més té és el que més ha de donar.
Sí, el que passa és que la llibertat dels 8 membres del govern destituït, o com la llibertat també de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que per cert avui no s'ha aconseguit des de les defenses, no depèn del govern espanyol. Això objectivament és cert, si
depèn
de l'estament judicial.
I de la presumpció d'independència.
Tot i que... Sí, com ha dit l'Ivan, o sigui, igual el govern... espanyol, que amb un 155 una mica passat per aigua i amb unes eleccions immediates havia calmat la cosa i havia recuperat un cert... No estarà gens content amb aquesta decisió d'aquesta senyora. Malgrat que el senyor Méndez de Vigo digui això, jo no crec que ho hagi inventat. De totes maneres, sí que podrien haver apretat el fiscal massa, perquè aquest sí que depèn del govern, perquè els fiscals no demanessin la presó, que posant-li les coses fàcils. No ho sé, no ho sé. Bé, tots són presumpcions, aquest
és
el problema.
I tant, això, és clar. En qualsevol cas, també ha parlat davant dels nostres micròfons Eugeni Gay, exvicepresident del Tribunal Constitucional, i ha dit que tot i que és opinable i, evidentment, discutible i pot semblar desproporcionada la mesura, ell diu que sí que s'ajusta a dret la possibilitat d'empresonar aquests acusats. No sé, si, què hi dirien quan algú els hi diu això, a banda del seu desacord?
S'ajusta a dret. El senyor Gay, sap molt més que jo, i si diu que sí, jo m'ho crec. I ho sé, el problema no és si s'ajusta a dret o no. Jo penso, i torno a reiterar, el problema és què s'està jutjant. Si el senyor president, el senyor Carles Puigdemont i els seus consellers han de ser jutjats per unes qüestions X, bueno, vale, siguin jutjats, no hi ha cap problema. El problema és, la jutge Lamela ara mateix, què ha jutjat? Jo reitero, per mi és molt important, perquè penseu una cosa, ja han hagut dos judicis, perquè encara no, però dos qüestions paral·leles a Madrid, en Tribunal Superior de Justícia i Audiència Nacional. En uns es jutjava als consellers i en altres es jutjava a la mesa del Parlament.
Sí, la mesa del Tribunal Suprem, perdó, perquè són aforats.
Sí, disculpeu, sí, disculpeu.
Tribunal...
Sí, disculpeu. No, però el que vull dir, sí, tens raó. Uns són aforats i uns altres no des de fa una setmana. Sí, correcte, però jo el que deia és, per què en un cas hi ha risc de fuga, per què en un cas hi ha risc de destrucció de proves, per què en un cas hi ha pressió incondicional immediata i en l'altre hi ha una setmana de marge per poder defensar-se.
Diuen que és perquè ho van demanar i en l'altre cas no es va demanar. Això és el que sabem pel que es diu públicament, però vaja, això...
De tots modos, jo em sembla que ara estem en aquest tema, que és molt greu, però d'aquest tema se n'ha de sortir políticament, parlant, negociant. I, per tant, també, abans comentàvem, està preocupat el que ha generat totes aquestes tempestes. Doncs que comenci a veure com fa escampar la boira i tots els passos que es donen més aviat tensionen, amb la qual cosa no sé qui els aconsella. Si volen una solució raonable i que sigui bona, respectant, o realment el que els interessa ja és aquesta tensió, perquè... Ah, vull dir, unes eleccions que en principi la gent ja acceptava com, doncs, diríem, raonables...
I ho continua acceptant.
Ho continua acceptant, però ara ja tothom veu que seran tremendament tensionades d'aquí 40 dies, demanar a la gent que actuï amb ponderació. Uh-huh. I, per tant, el que es fa cada vegada és... Jo penso, la meva personal opinió, és per tensionar més i, per tant, més difícil trobar la tranquil·litat suficient per buscar un bon acord.
Uh-huh. Evidentment, ara hi ha un estat d'opinió entre molts catalans. Ahir s'expressava al carrer, ho hem vist en les últimes hores, en protestes demanant llibertat. Unes protestes que fins i tot no són només d'independentistes. Hi ha altres persones, doncs, que creuen que aquest empresonament preventiu és injust. Ara bé, també hi ha persones que pensen que tota aquesta tensió política s'ha generat des de les dues bandes. No sé si sobre això volen comentar alguna cosa. Per exemple... L'article 155, doncs, ha estat una mesura dura política. Potser no s'esperava que fos com està sent, però ha estat dura, i altres manques de diàlegs o fracassos de la política.
Però, jo vaig dir en un programa anterior, i he dit sempre, que hi ha dues paraules per mi claus que s'han perdut per totes dues bandes i s'han perdut des de fa temps, que és respecte i diàleg. Per mi aquestes paraules són claus. I ara mateix no n'hi ha ni una ni l'altra. Uh-huh. Com tornar a que aquestes paraules estiguin sobre la taula? No ho sé. La veritat és que no ho sé. Ara mateix, el que era fàcilment negociable fa uns anys, ara és certament complicat. Uh-huh. O, per no dir, gairebé impossible. Espero que no sigui jo una mica gurú i que aquesta paraula m'estigui equivocant, ojalà. Però el que fa uns anys era negociable, ara és complicat.
Uh-huh. Senyor Vilavelló i senyor Alegre.
Bueno, el tema, el que es posa damunt de la taula és que és molt complexa, perquè seria, aquí podríem estar hores discutint, revisant fets anteriors que ja no són revisables. Jo no crec que si és massa útil ara començar a dir els errors d'un govern que comença amb un full de ruta de 18 mesos i que és inamovible i que no hi ha plans B, com s'ha demostrat ara. I per un altre cantó, pues una pressió absolutament dura des del govern espanyol, però que tampoc podíem fer altra cosa molt, molt diferent. I revisar tot això jo no crec que sigui gaire útil en aquests moments. Ho faran molta gent i d'una manera absolutament exaltada i partidista, però a mi m'agradaria ara no tornar enrere, no posar els ulls enrere i començar a dir el que es podia fer, el que no es podia haver fet. Tot això són ucronies, no? Que és el dir com seria la història si hagués passat d'una altra manera, no? I ara fer ucronies jo crec que no valen per res. Si el senyor Puigdemont, aquell de matí, hagués convocat les eleccions...
Ara fa 8 dies.
No va fer-ho, no en parlem més.
Ja està, no
serveix, no serveix per res. Totes les històries que ens expliquen del que va pensar aquell dia, dels tuits que va reure, del traïdor, tot, ja no serveix per res.
I vostè
mirem el futur, mirem el futur i no ho mirem i intentem des de la ciutadania, que som nosaltres, pues, afluixar tot el que puguem i dir que volem que diàleg.
Uh-huh. Vostè ha posat un exemple més molt recent. Imagini's els fets passats de fa anys.
No, vull dir, d'acord, és a dir, que mirar enrere... Home, jo crec que mirar enrere pot ser bo per veure amb quines pedres hem ensopegat. I almenys no tornem a pagar.
Però quan hagi passat un temps.
De tots modos, esclar, el problema ara s'ha de resoldre. Abans el que porta el programa i el nostre director en aquests moments ha dit les culpes. Doncs ben segur, les culpes, quan hi ha una discussió, les culpes mai són només d'un al 100%. L'altra cosa és són 50-50, 80-20, 10-90...
Tothom pot opinar.
I llavors, sí. Com s'ha de sortir d'aquí? Pues ara diré una cosa que és molt general, però que em sembla que és bàsica. 1. Ja s'ha dit aquí. no ofenent. Dos, tenint molt clar per cada part què és important i què és cedible. Per clar, aquestes situacions anem a negociar i blanc i blanc, i anem a negociar i negre, doncs, evidentment, ja no és negociar, sinó que són dos converses paral·leles. No?
I, per tant, hi ha d'haver tot
un procés de ponderació, de veure, per mi això és molt important. I també em sembla que és bo, pel que negocia, posar-se tant tant amb la pell de l'altre, per no demanar a l'altre el que sap que no li pot donar. I aleshores, ara hi ha d'haver un procés d'obrir finestres, tranquil·litzar, i aleshores mirar de començar a parlar amb una mica de responsabilitat i sentit d'estat.
Avui en el Mirador de l'Actualitat, gràcies, senyor Alegre, ens acompanyen Lluís Alegre, exconseller i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ivan González, economista i màster en Economia Social, i Josep Vilavelló, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Com que ens queda 4 minuts, els dediquem a parlar d'economia, però abans, molt breument, recordem la pregunta del dia a través de radioestel.cat per a vosaltres, amics oients, és quina sensació us produeix l'empresonament de bona part dels consellers del govern? Teniu tres opcions. La primera, indignació. La jutge ha privat de llibertat uns representants elegits democràticament. La segona, preocupació, perquè la mesura és injusta i pot tenir repercussions negatives. I la tercera, acceptació davant una decisió judicial que sempre cal respectar. De moment, la d'acceptació, aquesta última, té un 38%, molt a prop la d'indignació, 33%, i 29% preocupació. És a dir, entre la primera i la segona guanyen, però la més votada, de moment, és la tercera, per poc, la d'acceptació. És a dir, que també hi ha molts ciutadans que pensen que s'ha de confiar en la justícia, més enllà de les idees.
Em sembla que és un resultat assenyat.
Molt equilibrat,
aquest,
oi?
Aquest vol dir que la societat està equilibrada, i per tant ja és bo.
I potser dubta entre votar una i l'altra, perquè a vegades són opcions complementàries, també, no? És bo en aquest sentit. Bé, us anunciem, amics oients, que a diferència d'altres dies, avui mantindrem la pregunta unes hores més. Durant el cap de setmana també podeu votar. Per tant, animeu-vos a respondre a través de radioestel.cat. Bé, d'economia, de les dades econòmiques, senyors, que tenim poc temps. Algun
Ivan.
Comentari?
Ivan.
O què destacarien? Què els preocupa més? Hi ha moltes empreses que han traslladat la seu social. Això és un problema que ja fa dies que arrosseguem.
Jo penso que hi ha dues qüestions bàsiques en aquest sentit. L'altre dia, no sé si va ser a la tele, a la ràdio, a la premsa, no ho recordo, l'economista Santiago Niño Becerra deia una cosa que és evident. Traslladar la seu social com a tal és posar una taula, una cadira i un telèfon. Això és el traslladar la seu social. El problema no és traslladar la seu social. El problema és el que ve darrere del traslladar de la seu social. El problema real és que empreses grans o petites, és igual, es quedin allà. Això què vol dir? Que el talent es queda on sigui, València, Saragossa, Madrid, La Corunya, és indiferent. On hagin anat? Es queda el talent allà. Es queden les propostes de futur o les possibilitats de futur, es queden allà. Per tant, jo no em centraria tant en la que s'ha traït la seu social, que torno a repetir, cadira, telèfon i...
Amb la mateixa facilitat poden tornar, no?
Si volen tornar, sí.
Si volen, clar.
També hem de pensar una cosa, que aquí en aquest sentit la psicologia juga un paper molt important.
Sí.
Perquè la psicologia és... O la psicologia de la por, si se'm permet aquesta expressió, és molt important,
Sí, sí. Les xifres, no? Tantes empreses, tant volum econòmic que representen aquestes empreses, que certament és important, és la majoria, no?, dels actius que tenim aquí.
Telegràficament, tres coses.
Sí.
El món econòmic necessita claretat i tranquil·litat per funcionar. Que cadascú pensi si els moments actuals donen claretat i tranquil·litat.
Qui tingui orelles que escolti, no?
Primer tema. I a continuació, l'economia no és un quelcom allunyat i maquiavèlic, sinó que l'economia és el conjunt de la resposta social. Per tant, des del consum, la gent que està contenta té una tendència a consumir, a comprar, la gent que té una preocupació més aviat té una certa tendència a no fer coses noves, no ens embarquem, i per tant tot això afecta d'una manera molt directa. I el que hem de demanar, doncs, és que hi hagi això, que per part dels que lideren, sobretot que diguin la veritat. I havien dit moltes coses que no han succedit.
Mm-hmm. Bueno, jo penso que hi ha unes coses molt curtetes, hi ha unes conseqüències immediates, que aquestes es recuperaran aviat, que és una baixada petita de turisme, un tancament d'algunes empreses, o un retrasament d'algunes inversions, però que després, a llarg plaç, poden haver-hi altres coses. Crec que era l'ahir l'Anton Costas, a La Vanguardia, que estava dient que les autèntiques repercussions econòmiques no les veurem fins d'aquí uns quants anys. I en quant al tema de la fugida de les empreses, jo crec que el que és important és on s'aprenen les decisions. El BBVA segueix amb la seu a Bilbao, però autènticament és una empresa madrilenya. Si la Caixa per estar